L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger Escapa.
Molt bé, com estàs tu, Maica?
Bé, 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 bé. La fi també somrié.
Això és fantàstic. Quan la vida somriu, això és meravellós, tu, perquè... I a més, tu que t'ho prens tot tan a...
Tan a què?
No,
a la Bartola.
No, a l'alegria de viure, que se'n diu, això.
A l'alegria de viure. Sí, ah. És que jo trobo que és més fàcil, estar de bon rotllo que...
Sí,
que
però no... Bueno, això sí. No sempre és possible.
Ja. Però bueno. Reconec que quan estic bé, sense que hi passi cap cosa allò super extraordinària, ho aprofito. Sí, ho aprofito, sí, ho aprofito. I trobo que és més fàcil estar bé, de bon rotllo, simpàtica i empàtica amb tothom, que no allò tenir cara de pomes agres i... No sé. Resulta més senzill.
I un dia convidarem el Jorge Bucay.
Ah, sí? Per què?
Bueno, perquè el Jorge Bucay fa aquesta...
Ah, sí, els llibres aquests de...
Sí, d'autoajuda, a vegades una mica...
Tu saps que no he llegit mai cap llibre d'aquests? Mai.
A mi tampoc.
De cap autor? De res? Cap,
la literatura d'aquesta branca em costa un palet.
Però tenen molts seguidors, eh?
Sí.
Hi ha molta gent que és... Que, hosti, sí.
Sí, no descobrirem avui Jorge Bucay aquí
no,
a l'Ona.
No.
Bé, va, avui anem al gra. Avui amb la Maica Navarro, això és L'Hora Negra, fem un cas d'hemeroteca i ens traslladem al 2004, any 2004, novembre, dia 23 de novembre, a Lleida, concretament, denuncien la desaparició d'una noia. Es deia Isabel Bascuñana. I era el vespre i no havia tornat a casa, Maica.
La Isabel tenia 21 anys i vivia amb els seus pares en una urbanització de les afores de la ciutat de Lleida. I estudiava dret al torn de tarda de la universitat, al campus de Capon.
Aquella nit... Feia poca estona, crec que la Isabel havia parlat recentment amb la seva mare, el que passa és que mai va arribar a tornar a casa, no?
Sí, eren entre 9:45 i les 10, quan va sortir de la facultat i va trucar a la seva mare per dir-li que anava a comprar un entrepà i que després tornaria cap a casa, però no va tornar. Aquest fet d'haver trucat a la mare per dir, escolta, mama, que em retraso 15 minuts perquè vaig a buscar un entrepà, ja et dona un perfil d'una filla que és endreçada, meticulosa i que, a més, no li agradava gens fer patir als pares. O sigui, que si es retrasava, trucava i avisava.
El seu germà surt a buscar-la també tan bon punt, doncs, no tenen notícies d'ella, i troba el seu cotxe aparcat a 2 quilòmetres de la facultat, Maica.
Sí, era tan estrany que la Isabel no hagués tornat i, a més, havent avisat, que el germà, doncs allò, surt a buscar-la i troba el cotxe de la seva germana molt ben aparcat al barri de la Bordeta de Lleida. Això, com deies, uns 5 minuts de l'edifici de la facultat. El cotxe estava impecable, tancat amb clau, i des de fora, des dels vidres, no es veia cap cosa anormal. Ara bé, hi havia una cosa que sí que va cridar l'atenció de la policia, i és que al seient del copilot hi havia la bossa de la Isabel, la bossa de la facultat.
És estrany perquè normalment te l'emportes, no?
Clar. Va aparèixer un familiar de la Isabel que tenia la còpia de les claus del cotxe i el van obrir i no hi van trobar res de sospitós fins que van obrir el maleter. A l'interior hi van trobar dues grans bosses industrials d'escombraries i sota de les bosses el cos sense vida de la Isabel Bascuñana.
Per tant, tenim el cos ja sense vida d'aquesta noia jove de només 21 anys de Lleida, i tal i com estava el cos, Maica, l'havien estrangulat amb un drap.
Sí, va aparèixer amb un drap lligat al coll, i un drap que encara portava enganxat. Feia molt poques hores que havia mort, i així ho va certificar tant el forense, a l'autòpsia, com els policies científics que van arribar a fer l'aixecament del cadàver. L'havien vestit un cop morta i l'havien col·locat dins del maleter, cobert després amb aquelles bosses de plàstic industrials. Això va portar els policies a pensar que allà on havia aparegut el cotxe no era l'escenari del crim. És a dir, que algú havia, que algú el que havia assassinat a la Isabel havia traslladat fins allà el vehicle.
Va veure dos elements sospitosos la policia dins de, dins d'aquest cotxe. Què eren?
Sí, d'una banda, que el seient del, del conductor, o sigui, el seient del conductor, estava molt tirat enrere. L'Isabel no era gaire alta i, per tant, conduïa amb el seient més enganxat al volant. Això afiançava aquesta tesi de que l'assassí hagués traslladat el vehicle. I l'altra segona, i per conduir-lo, va just, encara va tenir temps de recol·locar el seient per poder conduir bé. I la segona cosa que va cridar l'atenció als Mossos, concretament als Mossos d'Esquadra, va ser que dins de la ràdio, o sigui, era una època, estàvem parlant del 2004, o sigui, els cotxes portaven radiocassets, doncs hi havia una casset de música latinoamericana, o sigui, una casset de salsa, i la família va explicar que la Isabel no posava cassets al cotxe, no escoltava música i molt menys salsa.
Avui amb la Maica Navarro parlant de l'assassinat d'Isabel Bascuñana 2004 a Lleida, mes de novembre. Una de les coses que fan els investigadors davant d'un assassinat com el que estem narrant és reconstruir les últimes hores de la vida de la víctima. Què sabien la policia i el seu entorn que havia fet aquelles últimes hores la Isabel, Maica?
Doncs es va buscar, doncs com es fa sempre, les càmeres de seguretat, i les càmeres de seguretat el que van revelar és que Isabel havia sortit sola del campus, i també van trobar un testimoni d'un bar que assegurava que la Isabel hi havia anat havia entrat per demanar aquest entrepà que li havia explicat a la seva mare, i que també hi va entrar en aquest bar sola. Aquest bar està molt a prop d'on aparcava normalment el cotxe la Isabel. La Isabel acostumava a aparcar el cotxe en un pàrquing que havia gratuït, molt a prop de la seva facultat, i és el pàrquing dels antics cinemes Lauren, que ara estan tancats. I, per tant, doncs, la Isabel havia, aquelles últimes hores abans del crim, havia fet totes les pautes de sempre. Havia estacionat on sempre, en aquell pàrquing gratuït, i havia sortit de la facultat, com les imatges de les càmeres de seguretat l'havien enregistrat, havia agafat aquest entrepà i havia anat fins a aquell pàrquing sola. Per tant, el crim s'hauria d'haver produït després d'aquest moviment.
També van investigar les trucades als Mossos d'Esquadra que havia fet la Isabel el dia de la seva mort, i van trobar dues trucades sospitoses.
Sí, cap a 11:45 de la nit s'havien fet dues trucades des del mòbil de la Isabel a una línia eròtica. Els investigadors van aconseguir parlar amb la dona que havia atès aquelles trucades, i els va explicar, i que ho recordava perfectament, que havia parlat amb un home que parlava castellà amb accent sud-americà. Recordem també aquell casset de salsa dins del radiocasset del vehicle de la Isabel.
I aquí hi ha una forquilla d'hores, no, Maica? Entre que la Isabel ha de recollir l'entrepà i que algú des del seu telèfon fa aquestes trucades a una línia eròtica?
Sí, és una forquilla que va des de les 10 del vespre, aproximadament, fins a 11:45 de la nit, més o menys. En aquella hora i mitja, la Isabel es devia trobar amb algú que seria la persona que la va assassinar. En un primer moment, un dels principals sospitosos amb el que es fixen els investigadors és la parella de la Isabel. Van veure que el nòvio s'estava formant en aquell moment a l'Escola de la Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès, i per tant era una, i a més una persona de prou envergadura i forta per, en un moment donat, dominar a la seva víctima. Ara bé, a mesura que vam anar parlant amb l'entorn de la víctima i també van interrogar el noi, els policies van adonar que ell no només tenia una coartada, sinó que no van trobar absolutament cap indici que l'assenyalés com a sospitós de l'assassinat.
I la resta del seu entorn?
Doncs van interrogar absolutament a tothom, fins i tot van gravar una cosa que també és habitual en aquests casos, que en uns primers moments no hi ha un sospitós clar, és van gravar, van enregistrar les imatges del funeral de la Isabel, però una mica analitzar després el comportament dels seus amics, dels seus entorns, i sobretot per passar llista de qui hi havia que no s'esperés o qui havia faltat lleialtat que sí que s'esperés. Tampoc van trobar cap sospitós en aquest entorn.
Avui amb la Maica Navarro som a Lleida, any 2004, mes de novembre. L'assassinat d'Isabel Bascuñana només tenia 21 anys i ens falta saber qui va matar Isabel Bascuñana. Els dies anaven passant, la investigació continuava i un dels elements que més van analitzar la policia van ser aquestes bosses d'escombraries que tapaven el cos de la Isabel al maleter del cotxe.
Sí, perquè es tractaven de dues bosses molt característiques, industrials, molt grans, d'una marca molt concreta, que a Lleida pràcticament només es distribuïa a la facultat on estudiava l'Isabel, als cinemes Lauren, que havia al costat, i també al pàrquing d'aquests cinemes. Els Mossos van cridar a declarar a tot el personal dels cinemes i del pàrquing. I va haver-hi un home que els hi va cridar especialment l'atenció. Es van fixar en el vigilant de seguretat del pàrquing d'aquells cinemes Lauren que et deia abans, que ara ja són tancats. Era un home d'aparença molt tranquil·la, que no va tindre cap mena d'inconvenient en respondre a les preguntes dels investigadors, i que tenia uns tatuatges que van cridar l'atenció, que semblaven com si aquests tatuatges carcelaris, no? I quan els policies els hi va preguntar, hosti, i aquests tatuatges d'on són? Ell va dir que no volia parlar d'allò, i a més es va com tancar, i tota aquella col·laboració de la que havia fet gala als primers moments es va acabar. Aquest home es deia Gilberto Chamba Jaramillo. Els Mossos li van agafar les empremtes dactilars i el van deixar marxar.
Gilberto Chamba Jaramillo. Sospitaven d'ell, eh?
Sí, sospitaven d'ell perquè per la seva actitud, perquè a més, pensa que, clar, aquestes bosses negres industrials, ja t'he dit abans, que només es distribuïn a tres llocs molt concrets de Lleida. No són unes bosses que tingui algú a casa seva. I, per tant, el perfil d'aquest individu, bueno, va generar sospites. I el van començar a investigar. Es van presentar, a més, al pàrquing d'aquests cinemes Laura, on ell treballava. Van inspeccionar el seu cotxe i van descobrir que a l'interior hi havia unes eines de mecànic, però no havia cap drap dins del cotxe.
I què més va passar, Maica?
Bueno, aquest era dels pocs homes, o sigui, de la llista de sospitosos amb les que treballava la policia catalana, era l'únic que no tenia una coartada sòlida. No sabia, o sigui, no acabava d'explicar ben bé què havia fet concretament aquella nit. El Gilberto treballava de vigilant, com et deia, al pàrquing dels cinemes i en el torn de nit. Això volia dir que cap a 11:45 de la nit havia de pujar als cinemes i ajudar a la resta de personal a deixar les cel·les netes per l'endemà. El dia del crim, però, va pujar més tard de l'habitual. No el van veure fins quan encara faltaven poc més de... no faltaven ni 10 minuts per les 12. I ningú va saber ni què va fer aquella estona i ni tampoc ell va explicar un relat coherent del que havia fet en aquest espai que coincidia amb aquesta forquilla on els investigadors havien col·locat que s'havia produït l'assassinat de la Isabel.
I també van trobar unes empremtes, no?
Sí, la policia, a més, anava incrementant la pressió sobre el Gilberto Chamba Jaramillo. I amb aquestes bosses que et deia que tapaven el cos de la Isabel, es van trobar unes empremtes. Estaven posades de tal manera que indicaven que la persona les havia agafat per tapar el cos. És a dir, no eren unes empremtes en una zona habitual, si tu vols fer servir les bosses per omplir-les o llançar-les. Eren unes empremtes de tal manera que, imaginem-nos el cos de la Isabel al maleter del vehicle, col·loques les bosses i per cobrir-la, o per baixar-la, per tapar millor el cos, fas aquest gest amb les palmes de les mans, i és aquí aquestes empremtes que no només estaven netes, sinó que a més estaven col·locades d'una manera especial. Ell va començar a sentir que els Mossos l'estaven perseguint i va decidir, doncs, marxar del país. I va demanar a uns familiars que li compressin un bitllet d'avió per volar a l'Equador. Ara bé, el dia que havia de marxar no es trobava bé. I ara era l'estació de tren de Lleida, a punt d'agafar aquell tren cap a Barcelona, però, bueno, va haver d'anar a urgències, fins i tot, on
el van... És a dir,
van...
va suspendre el viatge, la fuga, d'alguna manera, perquè va tenir una urgència mèdica personal.
Sí. De fet, és que va perdre aquest el vol que l'havia de portar a l'Equador perquè no va arribar a temps a l'aeroport perquè es va trobar molt, molt malament i, bueno, va considerar que era millor anar-se cap al metge i tal. En paral·lel, la policia continuava amb aquest... Clar, no és una cosa d'un dia trobar les empremtes, comparar-les. Pensa que el Gilberto Chamba no tenia antecedents a Espanya, per tant va ser un procés llarg fins que allò no va arribar l'autorització i les empremtes d'Equador d'on era, sí que es va veure que eren del Gilberto Chamba i per tant el van anar a detenir al pàrquing i ell no va oposar cap mena de resistència però es va declarar innocent.
És a dir, que finalment la policia va identificar, o sigui, directament era l'assassí, no, Maica?
Sí, el Gilberto, sí, els Mossos el que van veure era que ell havia... que no, només no tenia... La seva vida a Lleida havia estat molt discreta, només l'havien sancionat una vegada per una zona de prostitució de Lleida per treure un ganivet enmig d'una baralla. I això va ser un detall molt important perquè els Mossos van anar a investigar per la zona on havia hagut aquella baralla i van trobar una prostituta que els hi va explicar que aquest home havia estat a punt de matar-la feia temps, que ell havia pujat al seu... que ell havia pujat al seu cotxe, que s'havien anat en una zona apartada i l'havia intentat estrangular amb una peça de roba. La dona havia pogut escapar-se i no ho havia denunciat. Per tant, tot apuntava a Gilberto. De fet, un cop d'allà detingut, el que es va descobrir és que aquest assassinat de la Isabel Bascuñada no era l'únic cas en què el Gilberto havia estat implicat. Quan es va publicar el seu nom aquí, un periodista equatorià que vivia a Madrid va trucar als Mossos per advertir-los que havien detingut a un assassí en sèrie molt i molt i molt perillós. No apareixia a les fitxes policials d'aquí, però a l'Equador el Gilberto havia estat condemnat per 8 assassinats en violació i un altre intent d'assassinat. De fet, el coneixien com el monstre de Machala, la ciutat de l'Equador on actuava. El van detenir el 1993, però només va complir 7 anys de condemna. I quan va sortir de la presó, va venir directament a Catalunya.
Avui l'assassinat d'Isabel Bascuñana, 21 anys a Lleida l'any 2004, a mans d'aquesta persona, aquest Gilberto Jaramillo, que doncs tenia antecedents ja per diversos assassinats a l'Equador i, desgraciadament, aquí a Catalunya no el van enxampar fins que ja va ser tard, perquè la història no s'acaba aquí, Maica, perquè crec que va aparèixer una altra dona que també podria haver estat víctima del Gilberto, no?
Sí, a més, només el dia abans de l'assassinat de la Sílvia, de la Isabel, el que passa que ella va tenir sort perquè aquell dia va anar a buscar-la la seva parella i aleshores el Gilberto, quan va veure que ella, que era noia, la víctima, no estava sola, sinó que estava acompanyada, va ajudar-los a reconnectar uns cables del motor que sospitosament havien estat desconnectats i que després es va interpretar que havia estat ell qui els havia desconnectat per provocar que la noia li demanés ajuda i segurament doncs, per haver-la atacat. En qualsevol cas, jo recordo perfectament que aquesta detenció del monstre de Machala va provocar, a més, una gran indignació entre la família Isabel Bascuñana perquè es va veure que l'havia aconseguit allà una documentació falsa amb la que va aconseguir burlar tots els filtres per poder entrar a Espanya amb un expedient penitenciari absolutament net, sense que tinguessin les autoritats d'aquí doncs, alguna noció de tota la trajectòria d'assassí en sèrie que havia protagonitzat a Equador amb uns feminicidis que eren absolutament terribles i que la premsa equatoriana va parlar molt i molt.
Gilberto Chamba Jaramillo, entenc que està complint condemna a Catalunya, no?
Sí, 45 anys de presó que encara a dia d'avui complés a la presó.
Maica Navarro, déu-n'hi-do quin cas avui de Maroteca. Pràcticament han passat 20 anys, però no, jo no el recordava, evidentment, aquest cas, però suposo que se'n devia parlar molt en el seu moment.
Sí, efectivament.
Maica Navarro, moltes gràcies, cuida't, una abraçada.
Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies.
Ara tornarem.